vull dir, també es veurà, jo crec, bastant limitat per la sentència.
Magistrada, passem, si li sembla, a aquest incident de nul·litat d'actuacions que va plantejar Jordi Cuixart aquesta setmana i també el que ha presentat Dolors Bassa. Volem saber enfront a qui ho ha presentat i si això és necessari, aquest pas, per arribar al Tribunal Constitucional. Què volen dir aquests actes que
bueno,
han fet les defenses?
L'incident l'han presentat davant del mateix tribunal.
El mateix tribunal que els han jutjat, magistrada?
Sí. I l'ha de resoldre el mateix tribunal que ha dictat la sentència. Home, és un pas previ anar-se'n al Constitucional, això és evident, i en el de la cas de la Dolors Bassa, jo considero que realment és que la sentència té uns errors de bulto, o sigui, molt importants. La considera en algun punt la considera consellera d'Educació. Li atribueix responsabilitat per haver cedit no sé quants locals per fer les eleccions del dia 1 d'octubre, per fer les votacions. I clar, pel referèndum, llavors, clar, li atribueix una sèrie de qüestions que clar, que és que no eren d'ella, o sigui, no era ella. De fet, aviam, aquestes actuacions, en tot cas, serien de la senyora Clara Ponsatí, no ella, perquè ella era consellera de Treball, no?
En aquests moments hem tingut una avaria tècnica, estem intentant arreglar aquests problemes tècnics que vam de tenir. Estàvem conversant amb la magistrada de l'Audiència Provincial de la Sala 22 del penal, Maria Josep Feliu. Ara mateix doncs, estem intentant posar-nos en contacte amb ella novament perquè estàvem parlant sobretot d'aquest tema que està afectant aquests dies, aquests temes jurídics, com per exemple la influència d'aquest informe Greco sobre la independència del sistema judicial. També li volíem preguntar si el Tribunal Suprem doncs, insisteix en aquesta idea per obtenir la immunitat que no n'hi ha prou amb ser elegit eurodiputat. Bé, són algunes preguntes que ens ballen pel cap i que ja podem seguir conversant amb Maria Josep Feliu. Magistrada, bon dia de nou. Hem tingut un moment de, com si fos un llampec. Ha marxat de moment tota la llum, però ja tornem a estar aquí, eh? La llum en general de tota la nostra de la zona de Sants, eh? Per tant,
vale.
La màgia de la ràdio és que ja la tenim aquí amb nosaltres. Magistrada, ens havíem quedat amb...
Sí, amb la sentència, amb el tema de la senyora Bassa, no?
Ah, exacte.
Que, bueno, que això contenia normal, sí. I l'altre és un tema més teòric, més de vulneració de drets fonamentals, que està molt bé, fes molt bé, no?, els arguments que dona, però, bueno, estava dient que jo no sé com el Suprem podrà solventar el problema dels errors que té la sentència.
Sí.
No acabo de comprendre o d'entendre com ho pot fer, perquè, clar, al no haver-hi recurs d'apel·lació no hi ha una altra instància que els pugui arreglar, bueno, no hi ha una segona instància, i no sé com ho faran per no anul·lar la sentència i solventar aquests errors, perquè vull dir, això, una aclaració que es fem de vegades quan hi ha un petit error en una sentència, que és molt evident, fem una aclaració de sentència. Aquí no hi cap, en aquests termes, una aclaració de sentència no és possible perquè aquí s'estan atribuint uns fets que no són els que ella va participar. Per tant, jo veig realment complicat el com poden solventar aquesta qüestió. I en el tema del senyor Cuixart, bueno, pues en aquest cas, bueno, es basa una mica en que la sentència és més política que jurídica, perquè entre moltes qüestions, és el que hem dit abans, és el que, és les vulneracions de drets que s'han posat de manifest amb l'informe aquest últim que hem parlat, quan fa referència a que el jutge entra en qüestions que no tenen res a veure amb qüestions jurídiques, com per exemple el tema de l'autodeterminació i altres valoracions d'aquest tipus.
Magistrada, dos apunts més, i ja per acabar. Si ens fem ressò d'aquesta tesi de l'advocat general de la Unió Europea sobre la immunitat d'Oriol Junqueras, sabem que no és vinculant aquesta opinió de l'advocat general,
sí.
Però tot i així se la té molt en compte. A l'hora de dictar sentència. El Suprem insisteix que per obtenir la immunitat no n'hi ha prou amb ser elegit eurodiputat, això d'una banda, i d'altra banda, clar, fins a quin punt aquesta tesi, doncs, si és confirmada pel Tribunal Europeu, podria beneficiar a Carles Puigdemont i Toni Comín, que no han estat jutjats?
Bé, aviam, el Suprem continua insistint en això que es necessita perquè no hi ha la sentència.
Clar.
Perquè l'informe de l'advocat general És evident que la majoria de les vegades es trasllada a les sentències, i tots ho sabem, eh? Per tant, bueno, el que passa que, clar, el Suprem, fins que no hi hagi sentència, que realment és el que és vinculant per tots els estats, o per Espanya en aquest cas, doncs llavors aquí sí que s'haurà de començar a moure. Per tant, si la sentència surt en els mateixos termes que l'informe de l'advocat general, aleshores sí que crec jo que hi pot haver-hi una afectació realment important en el cas d'en Puigdemont i Comín, i em sembla també de Clara Ponsatí, si entra. Doncs aleshores, bueno, si Europa es considera que només amb la declaració d'electe, només amb l'elecció, ja aconsegueixes la immunitat i ja ets parlamentari.
Sí.
Vull dir, el que ha dit l'advocat general és que el requisit de jurar la Constitució espanyola és un requisit que ha posat Espanya, però que ells se rigen per la norma europea, no per l'espanyola, i que, per tant, això no té cap importància. Així ho ve a dir claríssimament en l'informe. Per tant, en aquest cas, ens podríem veure que els tres o dos, o els que siguin, puguin arribar a ser parlamentaris. Que després es demani o no es demani, per part del Tribunal Espanyol, l'autorització per jutjar-los, no ho sé, això ja és una altra història, però que poden arribar-hi, jo crec que sí. I també és molt injust per Junqueras, cuidado, eh?
Clar, perquè Junqueras, magistrada, representa que, clar, ella amb la sentència del Tribunal Suprem també està inhabilitat políticament.
Sí,
per tant,
però
aquí tindria efecte? Podria tenir efecte aquesta immunitat decretada?
Jo vaig sentir l'altre dia,
sí,
que deien que el Tribunal Suprem, jo això no ho sabia, havia suspès l'inhabilitació de Junqueras per algun motiu. I ara jo he vist que la premsa no deia res. Però clar, si no li han suspès l'inhabilitació, però bueno, de fet està condemnat.
Clar.
Clar, l'advocat general el que està dient és que aquest senyor des del mes de juliol, que des que va ser elegit o des que va ser proclamat, ell tenia immunitat.
Per tant, és retroactiva aquesta immunitat abans de la sentència, magistrada?
Jo crec que no.
Val.
Ja venia la sentència, no.
Val.
Jo crec que en aquest cas és molt complicat, jo crec que no.
Última pregunta.
Última.
Vinga, va. L'Audiència Nacional vol obrir una macrocausa per terrorisme pels aldarulls de postsentència, magistrada. Vostè creu que hi ha hagut també, en funció, al voltant d'aquest tema, un abús de la presó provisional? I és que estem veient aquests dies que les audiències estan revocant totes aquestes presons.
Sí, jo opino que hi ha un abús de la presó provisional. Sí, claríssimament.
Val.
O sigui, no, aquí sí que no tinc cap dubte. He estat jutge d'instrucció durant molts anys. Jo en aquest cas considero que hi ha hagut un abús de la presó provisional en els casos dels nois aquests que han detingut a les manifestacions. Així de clar. Amb les acusacions a les que se'ls hi feien, per desordres públics, desobediència, atemptat, tots els jutges que portem molts anys a la carrera sabem com acaben aquestes coses.
Magistrada, moltíssimes gràcies. Maria Josep Feliu, déu-n'hi-do quina repassada hem fet, eh? Magistrada de l'Audiència Provincial de Barcelona de la Sala 22, de la Sala Penal, i membre també de l'Associació Àgora Judicial. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I 39 minuts, posem una mica de música aquest matí de divendres i ho fem a l'ajuda de Harold Melvin and the Blues Notes, per cert, una selecció musical que escoltareu aquí, tant en aquest programa Primera Hora com a la Fórmula Estel, una selecció musical feta per Maria Sierra Rodríguez, arriba aquest títol, Don't Leave Me This Way. Bon dia a tothom.
so wait, wait. I can't survive, can't stay alive without your love.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El nostre cos necessita els àcids grassos insaturats per funcionar bé. Les autoritats sanitàries i laboratoris Maen recomanen prendre àcids grassos omega-3 mitjançant una dieta completa i equilibrada. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Masomega Punto Rojo és un complement natural de qualitat. Un estudi recent de l'OCU el situa entre els tres primers per la seva qualitat. Troba Masomega Punto Rojo a l'herbolari o a la teva farmàcia habitual. Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Tres quarts de nou del matí d'aquest divendres. Avui us volem parlar de la parròquia de Santa Anna, que ha engegat per tercera vegada una gran iniciativa, l'Hospital de Carrer. El claustre de la parròquia del centre de Barcelona s'ha convertit en aquest hospital de carrer per atendre els sense sostre. Els metges ocupen durant pocs dies aquest claustre de la parròquia, conegut per la seva tasca solidària que fa tot l'equip, entre altres la nostra estimadíssima Vicky Molins, monja teresiana. Què tal, Vicky? Bon dia.
Molt bé.
Quants dies teniu aquest hospital de campanya, aquesta gran iniciativa a la parròquia de Santa Anna? Vicky Molins?
Sí. Ah. Bon dia. Mira, que estava dient que en aquest moment tot sí. El mèrit està en l'Hospital del Sagrat Cor, que es van oferir i que ho fan amb una dedicació meravellosa a tot un equip de metges, d'infermeres, de nois i joves en pràctiques. És una setmana meravellosa la que tot el caos d'aquest gòtic tan preciós s'omple de biombos, de lliteres, de metges que estan acudint a la gent que ho necessita. I cada any i cada vegada ve més gent. És curiós, perquè el primer any tenien una mica de por, no ho sabien. Com que no se'ls demana res, fins i tot el que no vol dir el seu nom, doncs diu un pseudònim, per tal que cada vegada digui el mateix, clar. Però, ja hem perdut aquella por que moltes vegades la gent que viu al carrer té de donar el seu nom, de fer-se veure, no? Han estat uns dies meravellosos i una tasca molt encomiable.
Vicky, per tant, són metges de l'Hospital del Sagrat Cor, eh? Els sí. que hi teniu aquests dies, a la parròquia de Santa Anna.
Exactament, és el Sagrat Cor, l'Hospital Sagrat Cor, que fa aquesta tasca, que es van oferir fa 3 anys,
sí.
van començar a fer-lo una setmana, i ara ho fan 3 cops a l'any. Però no només això, sinó que, a més, estan arreglant molts perquè es faci la targeta sanitària. Un metge, el que organitza tot això, ve cada setmana i atén a la gent, de manera que és com una regla que és significativa. Ahir vaig trobar un noi, digo, ja ha subit el mèdico, i dice, si és mi mèdico, com dient, però això és meu ja.
Com un metge de capçalera, no?
Exactament. Uh-huh. Ja ho tenen com el seu metge, saben, no? I després allà era molt maco perquè, per exemple, al lloc de les ulleres, hi havia moltes ulleres de diferents graduacions, i algun d'aquells nois estava contentíssim, anava amb les seves ulleres, jo no veia gairebé bé, i ara m'han posat ulleres gratuïtament, o sigui, s'han entès moltes coses. Per exemple, malalties de la pell, que molts tenen, els peus d'estar caminant tot el dia pel carrer, doncs hi havia totes les especialitats.
Clar, perquè quins són els serveis més demandats o quins són els serveis que oferiu des d'aquest hospital de campanya?
Els més demandats són precisament els de la pell, que tenen moltes malalties, potser perquè les condicions higièniques en les que viuen no són les millors, i després també altres que es detecten en aquell moment, eh? Es detecten malalties de pulmó, malalties que ells no se l'han adonat, però estan, moltes vegades no cuiden els encostipats o les febres, i aleshores tot això es detecta. I també malalties de hi ha un dentista també, hi ha l'oculista, totes aquestes coses que per nosaltres, els que no vivim al carrer, són normals d'atendre, moltes vegades estan descuidades en ells. I uns dies que poden ser atesos d'una manera tan personalitzada és un bé molt gran per ells.
Uh-huh. Aquí s'atén, Vicky, quin és el perfil de la gent que ve a aquest hospital de campanya?
El perfil de la gent és el de la tragèdia terrible de Barcelona i de les grans ciutats, que no hi ha lloc per tothom, que molta gent viu sense sostre. I quan dic sense sostre, molts estan de veritat al carrer dormint. Altres van a albergues, però tenir un albergue vol dir que no tens un sostre. Només pots anar a la nit a dormir a un... Hi ha altres, doncs, estan en unes condicions higièniques tan dolentes perquè un dia estan en un lloc, un altre dia estan en l'altre. Sí. Jo, per exemple, l'altra nit, quan plovia tant, em despertava la nit pensant, Déu meu senyor, com estarà fulano, com estarà l'altre. I el dia següent preguntes, i bueno, me'n vaig anar a una porteria que estava, hi havia una mica de sostre i allà em vaig posar, l'altre dia em vaig mullar molt. És la gran tragèdia. I aquests són precisament els que venen normalment cada dia allà.
Perquè porteu un càlcul de les persones que hi han passat fins ara en aquest hospital?
Sí, un càlcul, jo en aquest mateix moment no t'ho puc dir, hi ha un càlcul, i a més cada dia es fa el càlcul de les persones que han passat, sobretot a l'hora de l'esmorzar, que és quan es pot fer més el compte, perquè es veu els gots que has donat, això, sí. Ara, durant el dia, com que està obert, doncs es pot calcular molt bé per tots els que deixen les coses a la consigna, per als que han de donar el seu nom, etc. I es pot calcular també per tots els que esmorzen, però de l'altra manera es fa un càlcul una mica doncs, aproximat. Uh-huh. Esmorzar cada dia al voltant dels 200.
Victòria Molins, fins a quin dia estarà aquest hospital de campanya?
Ja s'ha acabat.
Ja s'ha acabat, eh?
Sí, sí.
Ha estat aquesta setmana.
Exacte.
Uh-huh. Crida l'atenció avui també, Victòria, ens aixecàvem amb aquesta notícia, que Barcelona alerta d'una major presència de joves migrats majors d'edat en situació de sensellarisme, unes dades que ens donava el mateix Ajuntament de Barcelona. Què està passant, Victòria?
Potser és en aquest moment, juntament amb l'habitatge, que és una de les coses que més m'indigna, tota la pujada dels habitatges i la dificultat que es té per tenir un habitatge digne, juntament amb això és el perfil que s'ha canviat completament de la persona sense sostre. Normalment, quan teníem una persona sense sostre, una persona gran, que havia caigut per la beguda, per la droga, per molt segon, algunes circumstàncies, més conegudes per tothom. Ara no, ara som quantitat de joves, sobretot nosaltres no podem entrar, amb nosaltres no podem entrar els menors, els menes que diem, els menors no acompanyats.
Que mal diem, no, Victòria?
Sí, mal diem, perquè són menors no acompanyats, mm-hmm. i estan moltes vegades per la plaça, i no, allà a la plaça, doncs, a vegades els hi donem, surt algú per donar-los menjar, però no són tan atesos com nosaltres, perquè no podem, som menors d'edat. Però també, de la mateixa manera que aquests són menors d'edat, ho són gairebé els que ja poden entrar, que són l'extutelats. Un noi de 18 anys, quan ja ha acabat tota la seva tutela, queda moltes vegades, si no té un recolzament de família o del que sigui, queda al carrer. I aquests nois del carrer de 18, de 19 anys, podeu imaginar que són adolescents també. D'aquests tenim moltíssims. Són precisament ara els que més arriben a Santana. Estan per la plaça, amb ells fem tallers, amb ells fem futbol, fem el possible per tenir coses d'aquesta edat, no? Però és un col·lectiu bastant més complicat en el sentit de que necessitarien una formació, necessiten un treball. Estem arreglant algunes, però és molt difícil. En un hospital de campanya, el més que podem fer és derivar-los a altres obres socials.
Victòria, d'on traieu els mitjans per organitzar aquest hospital de campanya?
Els mitjans de la Providència. Parlant de la Providència, estic parlant de moltes persones amb molt bona voluntat, molt.
Sí. I què podem fer per ajudar, si volem col·laborar-hi?
No tenim subvencions, encara no tenim.
No teniu subvencions, Vosaltres és només de la Providència, com dius, sí. Dels donatius de la gent.
A vegades la Providència li dic que és una mica desigual, perquè a vegades bé, a vegades no tenim, no?
Sí.
Però gràcies a la solidaritat de la gent, i gràcies a moments molt forts que tenim, doncs, per exemple, ara Marina Rossell està organitzant, com l'any passat, un gran festival, i en aquell festival amb gent molt coneguda, doncs vam recollir bastants diners que ens van permetre acabar l'any. Ja també en altres moments que donem concerts o diferents coses per les quals recollim diners.
Victòria, creus que hi ha previsió de tornar a organitzar aquest hospital de campanya? Perquè en principi es fa un cop a l'any, si no m'equivoco.
No, tres cops a l'any.
Quants cops?
Tres. Ara serà tres cops a l'any. L'any ja ha augmentat d'un.
Sí?
Tres cops. Cada trimestre hi haurà un. Uh-huh. I després, ja dic, cada setmana ve un metge a les coses més normals, més com de capçalera, no?
Doncs, Victòria Molins, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tota la feina, la bona feina que feu des de la parròquia de Santana. Monja Teresiana, que tingui un molt bon dia i gràcies de nou, per aportar-nos el seu testimoni.
Molt bé, gràcies. Adéu,
bon dia.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. 25 anys amb tu. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre les negligències mèdiques, els tractaments dentals i els seus finançaments. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
4 minuts i ens situem al punt de les 9 del matí. Anem-li a preguntar a Joan Pallarès, historiador d'aquesta casa, que ens recorda qui li hem de felicitar aquest divendres 15 de novembre.
Avui és Sant Albert el Gran, el Magne, prevere dominic, bisbe de Ratisbona, doctor de l'Església. Sant Albert havia nascut a Baviera l'any 1193 o el 1206, que els seus biògrafs no es posen d'acord, i va ser anomenat Albert de Colònia, doctor universalis, doctor expertus. És, per tant, el patró de les ciències i va morir precisament a Colònia l'any 1280. El papa Pius XII, qui el 1941 va ser el que el va declarar patró precisament de les ciències. Però continuant el santoral, seguim avui amb Sant Eugeni, arcabisbe de Toledo, patró de la ciutat, escriptor en època visigòtica, deixeble de Basili de Saragossa, mort precisament l'any 657. I acabarem també amb Sant Leopold, un noble que va viure al segle XII i que avui és el patró d'Àustria. Leopold era fill de nobles i el seu pare, Leopold l'Hermós, i la seva mare era Agnès. Era filla de l'emperador Enric IV. A Sant Leopold se'l coneix com Leopold el Bo o Leopold d'Àustria.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a Primera Hora.
Joan, vinga, que ens queden res. Un minut i escaig, que i la Berta ens destaca algun acte de l'agenda cultural prevista per avui. Berta, per on comencem? O acabem, també. Digue'm, per on comencem? Per Barcelona?
Per Barcelona.
Amb aquest tribut de John Williams al Palau de la Música, amb aquesta orquestra simfònica del Vallès.
Doncs sí, John Williams, compositor de bandes sonores tan importants com Star Wars, Jurassic Park, Encuentros en la tercera fase, Tiburón, El Patriota, entre d'altres temes conegudíssims per tots. Demà dissabte, 6:45 de la tarda, no perdis el tribut a John Williams sota la direcció de Rubén Jiménez amb l'Orquestra Simfònica del Vallès. Compra les teves entrades al web del 3C i gaudeix d'un compositor de pel·lícula.
I a Reus, si estàs per Reus aquest cap de setmana, Fira de l'Oli Siurana, denominació d'origen protegida.
La nova edició de la Fira de l'Oli té l'objectiu de presentar l'oli nou i fomentar-ne el consum. A aquesta fira hi haurà activitats com degustacions o tallers infantils. Avui a les 5 de la tarda, berenar amb pa amb oli de Siurana, i a les 7 de la tarda, degustació d'olis de denominació d'origen protegida, perquè no tots els olis són iguals. Recordem que les activitats són gratuïtes sota preinscripció prèvia. Per més informació, al web de l'Ajuntament de Reus.
Doncs moltes gràcies, Berta. Deixem que la Berta es prepari per fer l'informatiu de les 9 i de mica en mica doncs, anem arribant a aquest punt. Dir-vos que a partir de les 9 arriba una nova edició de Digestum Legal. No et perdis aquest espai de primera hora tirant pel dret. Avui parlem de negligències mèdiques, però si ens posem al dia amb les notícies.